tenim a la Margarida a casa coberta perquè ens agrada molt la seva manera d'explicar autors o en aquest cas personatges de novel·la. Ella és doctora en filologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i professora titular de literatura catalana contemporània de la Universitat de Girona. Ha publicat llibres com Els noms de Rossinyol, que es va venir a parlar de Rossinyol, i de la Mercè Rodoreda, i de Maragall, etc. I ha traduït al català obres d'Emile Zola i Georges Perec. Vull dir que el seu món literari avui el compartirem amb tu. Doncs endavant.
Moltes gràcies, Maria Dolors. Estic molt contenta de ser aquí a Arenys. Cada vegada que em convideu és una alegria, perquè és un lloc que m'agrada molt i, a més, cada vegada que he estat aquí ha estat molt, molt agradable. Aleshores, aquest any, quan la Maria Dolors em va dir de venir, em vaig atrevir a fer-li una proposta, que era justament parlar d'aquestes dues novel·les que a mi em semblen tan interessants i que, d'altra banda, una d'elles em toca molt de prop, que són La punyalada, de Marian Vayreda, i Solitud, de Víctor Català. Dic que n'hi ha una que em toca molt a prop perquè suposo que cada vegada que he vingut ho he dit, jo sóc d'Olot, per tant, els paisatges, el món que envolta la història de La punyalada és el de l'Alta Garrotxa i, per tant, per mi és un paisatge molt familiar, com també ho és el que explica La punyalada, que ara en parlarem. Per altra banda, Solitud és una novel·la fonamental dintre de la història de la literatura catalana contemporània i concretament és una de les grans novel·les del modernisme. Jo m'atreviria a dir també que és una de les grans novel·les de la literatura catalana contemporània. Solitud, d'alguna manera, ens portarà cap a Rodoreda, o Rodoreda anirà a recollir Solitud a l'hora de començar la seva obra i concretament a l'hora d'escriure la que ella va considerar que era la seva primera obra reconeguda, on ella es reconeixia en la veu narrativa que havia construït. I aquesta novel·la és aquella novel·leta que es titula A l'home i que Rodoreda va escriure als anys 30, va tenir el Premi Creixells l'any 1938 i va tornar a reescriure l'any 1969. Per tant, aquí tenim un pòsit interessant que també m'interessa de remarcar. Per què aquestes dues novel·les? El fet que vagi gosar proposar aquesta xerrada sobre aquestes dues novel·les no és pas per la relació personal que jo pugui mantenir amb La punyalada, per exemple, ni perquè Solitud a mi m'agradi especialment. També hi fa una mica, però ho vaig fer sobretot perquè aquestes dues novel·les van ser publicades no pas simultàniament, però gairebé. Són pràcticament coetànies. Una va sortir publicada l'any 1903, és La punyalada, i Solitud va sortir publicada l'any 1905. Per tant, només es porten dos anys. Aquestes dues novel·les, d'altra banda, han tingut una sort molt diversa, molt diferent. De La punyalada pràcticament no en parla ningú. És molt difícil de trobar un institut, una escola, fins i tot una universitat que esculli la punyalada com a obra de lectura obligatòria. I, en canvi, Solitud és una d'aquestes novel·les que, per sort, pràcticament tothom ha llegit, perquè és una d'aquestes novel·les que en diverses ocasions ha estat lectura obligatòria a batxillerat. Abans, quan fèiem Bupicou, era més fàcil que no pas ara que això passés, però encara en aquests moments és una obra de referència i és una obra que ha llegit molta gent. Aleshores, la meva pregunta és per què aquestes dues novel·les que van ser publicades en un període històric que anomenem o que coneixem amb el nom de modernisme, que són dues novel·les molt interessants des del punt de vista de la construcció literària, que són dues novel·les que, tant l'una com l'altra, trenquen amb el model narratiu anterior. El model narratiu anterior, precisament, és el model narratiu realista o realista naturalista. Per tant, aquell Zola que abans comentava la Maria Dolors és el referent d'una novel·la, la realista, que intentava d'explicar tot el món explicant cadascuna de les parcel·les del món. I, per tant, eren novel·les que solien ser extensíssimes, novel·les que explicaven el funcionament d'una societat i que nosaltres aquí a Catalunya en tenim un exemple molt interessant en La febre d'or de Narcís Oller. La febre d'or de Narcís Oller, però, és una novel·la del XIX, i en canvi aquestes dues novel·les que estic comentant, La punyalada i Solitud, són ja dues novel·les del XX. Per què? Perquè en comptes d'intentar explicar tota una societat a través de, per exemple, la història d'una família, el que fan tant La punyalada com Solitud és intentar explicar un món, que és un món literari, a través de la construcció d'un personatge, fonamentalment. Un personatge que fa d'eix de totes dues novel·les. Ens trobem justament en els prolegòmens del que en podríem dir la novel·la psicològica que després va tenir tanta i tanta importància durant els anys 20 i 30, fonamentalment. Però aquí, a Catalunya, és molt important justament la revolució en el terreny de la novel·la que es porta a terme en el context del modernisme i que consisteix fonamentalment a prendre el caràcter, el personatge, per tant, també la psicologia del personatge, com a base per a la construcció de tota una novel·la. I això és el que fan tant Marianne Vayreda des d'Olot com Víctor Català des de l'Escala en Solitud i La punyalada. Aleshores, hi ha molts punts de contacte. Què passa perquè aquestes dues novel·les tinguin una vida o una recepció tan distinta? Solitud és una novel·la fonamental per explicar la història del modernisme i per explicar el moviment modernista. En canvi, La punyalada és una novel·la escrita per un autor, Marianne Vayreda, que és un antimodernista. Per tant, des del punt de vista de la història de la literatura, aquest fet és important, perquè en els anys 70 del segle XX ja, quan es recupera la història de la literatura, es té una tendència molt clara a recuperar aquelles novel·les que fins aleshores no havien tingut prou difusió o que no havien estat prou reconegudes o que no havien estat prou ben explicades dintre d'aquest marc que és el del modernisme, perquè el modernisme és un dels moviments que durant el franquisme justament es va mirar d'arraconar, no pel que fa per exemple, a qüestions decoratives, que en determinats casos també, però sí pel que fa a qüestions ideològiques i, per tant, en la immediata postguerra i una mica més enllà, Solitud havia estat una novel·la que havia quedat, diguem-ne, al marge. Què passava amb La Punyalada? La Punyalada és una novel·la escrita per un personatge, Marian Vayreda, que és un dels fundadors de l'Arte Cristiano d'Olot, que és una de les fàbriques de sants més importants, podríem dir-ne, de la Catalunya, sense cap mena de dubte, però fins i tot de l'Espanya de finals del segle XIX, una fàbrica que en aquests moments encara funciona i que ha estat museïtzada. L'Arte Cristiano és la casa de Marian Vayreda i en aquests moments aquesta casa pertany a l'Ajuntament d'Olot i la casa serveix com a sala d'exposicions i de trobades, és un d'aquests llocs, una casa d'escriptor, però és clar, la casa està absolutament enganxada amb la fàbrica de sants i per tant han fet una operació molt interessant, que és que des de dintre la casa es pot fer un recorregut per la fàbrica de sants i es pot veure fins i tot com encara en aquests moments es fa l'elaboració dels sants de guix, el santi di guixi, que molta gent deia, i que, per tant, estem parlant d'art cristià. Clar, cap aquí volia anar. Marian Vayreda, autor dels records de la darrera carlinada, un llibre magnífic de l'any 1898, on explica la seva participació com a noi de 17 anys a la Tercera Guerra Carlina, la seva participació com a carlí, se'n va a la muntanya i va a lluitar contra els liberals. A través d'aquesta novel·la, jo en diria novel·la, sempre s'ha presentat com a conjunt de contes, o conjunt de relats que van explicant aquesta seva relació amb l'exèrcit carlí i el fracàs absolut, tant d'ell personalment com d'aquesta guerra en el moment en què es produeix. És autor també, Marian Vayreda, d'una novel·la que segurament no recordareu, perquè és una novel·la que pràcticament no s'ha reeditat mai. És una novel·la que es titula Sang Nova, de l'any 1900, una novel·la en què Marian Vayreda explica, en aquest cas, la importància del catalanisme com a forma de renovació de la societat del tombant de segle. Aquesta saba nova, aquesta sang nova, és la doctrina, per dir-ho d'alguna manera, de les bases de Manresa, que ell, ex-carlí, adoptarà perquè la manera de situar-se en relació amb Espanya és justament a través de les propostes d'aquest catalanisme polític que justament aquest any 1900 s'està creant sobre la base de la Lliga Regionalista. És una novel·la, com a novel·la, realment, permeteu que us ho digui, dolenta. Per tant, si no s'ha reeditat, a veure, ja ho entens, és una novel·la que jo sóc absolutament partidària en aquests moments de reeditar-la, és a dir, de fer una feina d'edició i tornar-la a posar en funcionament, però bàsicament perquè té un valor històric importantíssim. Té un valor històric i s'ha de treballar bé i s'ha d'explicar bé, etc. Ara, per llegir-la, és molt pesada. El pobre Marian Vayreda estava molt amoïnat perquè fins i tot la va enviar, o uns fragments els va enviar als Jocs Florals d'Olot, això l'any 1897, i mira que ell era d'Olot i que segurament se sabia que era seva. però no li varen pas premiar. I aleshores, al cap del temps, un dels personatges que era en el jurat va explicar-ho, diu, és que era impremiable perquè era dolenta, en fi, és això. Però Marian Vayreda, que comença a escriure ja molt gran, bueno, molt gran, en relació amb l'edat en què comencen molts escriptors, i que va publicar la seva primera obra el 1898, la segona el 1900, el 1903 escriu aquesta meravella que és La punyalada. I es mor als 50 anys, com Maragall, més o menys. És un personatge que busca la seva veu pròpia a través de la literatura. Abans ho ha provat, no la veu, sinó la seva personalitat, el seu caràcter, construir-se com a persona, ho ha provat a través del carlisme, per tant, a través de l'adhesió a una ideologia i a una manera d'actuar en funció de aquella màxima de Déu, pàtria i el rei. Després prova, perquè té un germà que es diu Joaquim Vayreda i que és pintor i per tant viu en una família d'artistes, prova la pintura, es dedica també a l'empresa familiar, que és l'Art Cristià, però no es troba a si mateix. A si mateix es troba a partir del moment que comença a escriure. I és una recerca interessantíssima llegir la seva obra, fins i tot amb aquesta sang nova tan dolenta que deia, és interessantíssim veure com ell finalment troba la seva obra, perdó, la seva veu, per construir-se ell mateix com a escriptor. No sé si recordeu el començament de La punyalada. És una novel·la que és prou coneguda des de, determinades... per exemple, jo la primera vegada que vaig... No la vaig llegir la primera vegada, La punyalada. Jo era petita i és clar que sóc d'Olot i per tant això només devia passar a Olot, però en aquell moment es feien novel·les radiades i jo recordo haver sentit La punyalada a Ràdio Olot i per tant la primera impressió de La punyalada per mi és a través de la ràdio. Per això deia que hi ha un començament de La punyalada que és molt conegut o que molts de nosaltres el tenim molt conegut, que diu així: dalt del Puig de Bassegoda, composat exprés per a confort de l'excursionista fatigat, hi ha un canapet de blaníssima herba i sòlid respatller de pedra, on algun temps jo m'hi asseia sovint, contemplant sempre amb el mateix interès el grandiós panorama que s'estenia a mos peus. A sol ixent, les terres baixes de l'Empordà sobiraven boiroses per damunt les serralades de la Mare de Déu del Món, emboscades fins a sota les calisses de sa carena nua. Més ençà, el Pic de Tossa, i més ençà encara, lliurona, rònega i perduda entre els alzinars, el rieral del Borró, tallat a pic, la Serra de Banyadors i les negres pinoses de Polí, cap a la dreta, els formidables reductes del Freu, els crenys i gorges de Sadernes, on s'hi veu encara l'encinglada cova des de la qual diu que un temps el bisbe pasturava el seu ramat i beneïa per damunt de l'Avenc a les verges del Senyor reunides en son convent de Collroig, entre esquifits conreus i minúsculs vergers enrondats de murtres i llentiscle. Més a ponent a l'Aixar, a cavall de cingleres espantoses, el grandiós absis de Sant Aniol i les ferestes raconades de Brull. Mirant cap a Sagarra, veia ribelles damunt les imponents canals d'Uja bastracar sobre els enderrocs d'Escales, i cap al nord, Costabona i el majestuós Canigó, tot cobert de neu. Sai enllà contemplava aixecaments espantosos de massius granítics que, desnivellats de base, s'havien obert formant dantesques esquerdes, muradals immensos, ensolciades colossals que deixaren al viu roques nues i pelades com insepults cranis de titans. I per entremig de tal desllorigament hi veia verdejar, en ofenós embull, des del roure aparatós i la rogenca alzina dels soleis, fins al frescal faig de les obagues i l'airós pi de les altures, que formant onades de vegetació omplien les fondalades, remuntaven vessants i carenes i escalaven fins als espadats, per mica que en surt relleixos i revirons pogués arrapar-s'hi la jonça o clavar-hi l'urpa, el rebec, el zinall, en que fos llançant ses branques a l'abim. Fixeu-vos, és una prosa que explica aquesta immensitat agrest de l'Alta Garrotxa i que al mateix temps construeix o dibuixa l'escenari dintre del qual es produiran els fets que explica la punyalada. Qui explica o qui fa aquesta descripció de paisatge que continua, és una entrada impressionant en la descripció del personatge de la muntanya, perquè acaba sent un personatge, igualment com passa a Solitud, que la muntanya esdevé un dels personatges més importants de la novel·la, doncs qui descriu aquest paisatge és una veu narrativa, un narrador, que identifiquem amb l'autor de La punyalada, és a dir, Marian Vayreda, que ens explicarà que enmig d'aquesta immensitat hi viu un home gran, Albert Bardals, un home savi, un home que ha viscut molt, un home que ha patit molt i que en un moment determinat parla amb aquest excursionista, que és l'autor, i li diu que quan ell es mori li enviarà un manuscrit que és la història de la punyalada, és a dir, la seva història. Aquest personatge, que es diu Albert Bardals, és el supervivent d'una història de triangle que queda situada a l'Alta Garrotxa i que és protagonitzada, com el seu nom indica, el triangle, per un personatge femení, una dona, una noia, la Coralie, i dos personatges masculins, l'Albert Bardal i l'Ibu, l'Esparver, que és un bandoler. Albert Bardal i l'Ibu es coneixen justament fent la guerra. Per tant, d'entrada ens trobem amb una història que girarà al voltant d'unes vides que, després d'haver tastat la guerra per força, després d'haver provat, tastat la sang, després d'haver tret la bèstia que aquests personatges porten dintre, han de tornar a la normalitat. D'entrada, aquest tema és un tema brutal, és un tema terrible, perquè és un tema també que ha fet rajar molta tinta a la literatura i també se n'han fet unes quantes pel·lícules. A veure, com tornes a assumir allò que se'n diu la normalitat un cop de tu ha sortit la bèstia, per dir-ho molt ràpidament. Aleshores, aquesta és la situació d'aquests nois. Aquests dos nois, un cop acabada la guerra, un torna disposat a esdevenir una persona normal, per tant, buscar una xicota, casar-se, tenir fills, treballar, etc. I l'altre torna disposat a aprofitar-se justament d'aquesta situació i, per tant, tenim la figura del que serà el bandoler contrabandista, segrestador, extorsionador, etc, etc. Tots dos personatges són amics, eh? I tots dos mantenen una rivalitat que serà fatal dintre de la història que s'explicarà. Tots dos, evidentment, s'enamoraran o voldran, ja no sé com dir-ho, la mateixa noia, que és, òbviament, la Coralí. Què passa? A vegades la literatura precedeix la realitat. L'Ibu segrestarà la Coralí i se l'emportarà cap a aquestes afraus de l'Alta Garrotxa després d'haver fet moltes malifetes que són perfectament explicades i detalladament explicades en la novel·la. Abans haurà matat el seu pare, en fi, tot un terrabastall de coses. Albert, que estava a punt de casar-se amb la Coralí, veu com li roben la xicota, però aquesta novel·la és una novel·la terrible en el sentit que posa en funcionament totes les forces ocultes que mouen la persona i, per tant, Albert començarà la persecució del seu amic Ibu, que li ha segrestat la xicota, però no només amb intencions, diguem-ne, absolutament lloables, sinó el que el porta a fer aquesta persecució també és una terrible sensació d'enveja, de gelosia, de sentiment d'inferioritat, pròpia d'una persona, a més, això apareix constantment dins de la novel·la, que no té prou ben assumits els valors propis de la persona humana. És un personatge que aparentment seria el bo de la pel·lícula, o en aquest cas el bo de la novel·la, però té un rerefons moral que no el deixa comportar-se justament en aquest sentit, com aquesta bondat. Què passa amb l'Ibu? És el dimoni, és l'esparver, és el llop, però és un personatge, en el fons, més noble que no pas l'Albert Bardals. I aleshores el que posa en funcionament Marianne Vayreda en aquesta novel·la, que és una novel·la esplèndida, justament és, a través de la persecució de l'Ibu i la Coralí, per part d'Albert, totes aquestes forces internes shakespearianes que mouen el personatge. No he dit una cosa important del començament de la novel·la, i és que quan torna Albert i fa aquest procés de reintroduir-se a la societat a través del matrimoni, a través del casament, quan comença el festeig, la parella assisteix en un aplec a Sant Aniol, justament. I és aquella famosa, dic famosa perquè també hi ha una pel·lícula sobre això, escena en què hi ha l'aplec dels francesos en un lloc de frontera, i venen els francesos per una banda i venen els catalans per l'altra, però el problema és que també venen els bandolers i ho emboliquen absolutament tot. En aquest aplec, és un aplec dedicat a la Mare de Déu del Coral. I aquí, al començament de la novel·la, i per tant això demostra a més que Vayreda és molt bon novel·lista, hi ha un moment en què ell vol fer-li un present a la seva xicota i li deixa triar alguna quincalla d'un venedor que porta coses diverses, des de medalles fins a ciris, passant per ganivets, etc. I el que tria la Coralí és un ganivet, un punyal. el nom ja veieu, la punyalada, tria un punyal que serà tot seguit beneït a la missa que es farà, el coral. Dic això perquè tota aquesta persecució que us deia i que el que planteja justament és una recerca d'un mateix d'Albert Bardals, és un viatge iniciàtic, és una d'aquestes novel·les en què hi ha una persecució que serveix per plantejar un viatge, una evolució, un camí, no? Doncs Albert Bardals, a mesura que es va introduint dintre de si mateix i que va perdent els punts de referència amb la realitat i que acaba sol, anant al darrere de la parella, es va tornant cada vegada més bèstia. Això és la novel·la. Esclar, aquí la muntanya hi té un paper realment impressionant. És molt interessant veure, a més, com el moviment és d'ascensió a la muntanya, perquè puja en la muntanya. Però, si llegim la novel·la, veiem que en el fons hi ha un altre moviment, que és el de dintre el personatge, que és cap a dintre ell mateix, cap a dintre si mateix, la seva psicologia, i és una baixada als inferns. És terrible, perquè el personatge acaba perdent fins i tot el seny, en el sentit que esdevé boig. Fa una evolució que a la novel·la, a més és presentada com una forma d'animalització, perquè el personatge esdevé un gos. I aquí m'agradaria llegir-vos un altre fragment, perquè justament d'aquest viatge iniciàtic, però fixeu-vos, és un viatge iniciàtic, un viatge de recerca, que allò que trobarà o allò que trobem nosaltres, que ens ho explica el personatge, és cada vegada més la bèstia que ell porta a dintre. Recordeu que és el bo, el dolent s'ha emportat la noia, per dir-ho d'alguna manera. Diu així, és impressionant, això ho dic jo, en aquest moment el personatge boig, ha perdut el món de vista i només pensa en calçar els dos, alerta, no només perquè el personatge femení, la Coralí, pot estar en perill de mort o pot estar en qualsevol mal pas, sinó perquè ell el que té són gelos. Què està fent l'Ibu amb la Coralí? O sigui, és terrible això, i queda explicat a través d'aquesta visió del paisatge. Diu, aquesta era en bona part incendiada de fresc, està parlant del lloc on passa, presentant-se negra i fumada com boca d'infern. Les robustes canonades se destacaven sobre la dèbil salístia, esmutxades per damunt del forcat com columnes d'una catedral gòtica. Són els arbres, és el bosc. Quals naus haguessin sigut esfondrades per la violència del foc. Moltes jeien per terra mig carbonitzades, s'havien quedat estontolades sobre llurs veïnes i algunes rosegades per la base s'havien tombat sobre les roques formant balança i apuntant al cel com colossals peces d'artilleria. El sol de terra estava tapeït de cendra fosca i de munts de carbonija que cruixia a sota els peus o s'embascava per les cames, efecte de la reïna plorada per les soques, que en alguns punts fins havia format regalims i tolls d'un fang llepissós, com posterma. En cert indret, on la cinglera s'acanalava formant com una xemeneia, la força de la corrent havia avivat l'incendi, en termes que el bosc quedava allí ras com si n'hagués passat un bufarut i les roques calisses de les altures havien quedat cuites, engronant-se en còdols que blanquejaven escampats per sobre la tofa negra de la llisera, com despulles d'un ossari profanat. És indescriptible l'aspecte infernal d'aquell espectacle. Tot era fosc, negre i paurós. En alguns punts encara s'hi sentia l'escalfor i s'hi veia espurnejar el caliu entre pilots de brossa carbonitzada. L'atmosfera era irrespirable en certs indrets per la fortor de la resina, barrejada amb nassades de carn sucarrimada. I el vent treia sons tètricament metàl·lics dels pocs branquillons que restaven de les soques despullades. Tot era mort. La terra, les soques i el cel blanquinós i fred, sobre el que aquestes àsprement se retallaven i fins la lluna esmortuïda, qual claror quedava anul·lada al reflectar-se sobre aquelles negrors de sutge. Jo també em contemplava mort, vagant sols en esperit per aquells llocs de desolació dels que, pres de la basarda dels cementiris, volia fugir-ne sense trobar mai la sortida. Per fi, començant a trepitjar verd, vaig córrer encara més, deixant enrere la taca negrosa fins que ja lluny vaig caure esdernegat sobre la molsa, al peu d'un corriol, adormint-me de fatiga més que de son. I continuo un tros més, perquè ara tindrà un somni i aquest somni em permetrà de lligar la punyalada amb solitud. Diu: però amb la quietud del cos va començar la seva feina al cervell, dibuixant sobre aquell fons d'infern del que estava obsessionat escenes diabòliques de dimonis tips de carn i dones pròdigues d'elles mateixes. Els dimonis eren l'Ibu i els seus, que reien ensupits com sibarites en plena digestió, i entre les dones hi havia ella, la cap de trons, alta, garbosa, però xuclada i caricaturesca. De les belleses pagesívoles d'altre temps ne conservava sols el gesto provocatiu i encara transformat, com interpretat per la imaginació d'un crepulós. Jo també ho era, un dimoni, però un pobre dimoni macilent i afamat que de bona gana m'hauria ferrosat a les deixies d'aquells malfarts. I la Coralí començà a mirar-me amb aquell aire de befa i compassió que algun dia li havia conegut i es disposà a donar-me com a un pobre pidolaire les llepies d'aquelles carícies de què els altres ja n'eren farts. Acostar-se cara a la meva i sentir l'alè libidinós de la seva boca, sus llavis freds i humits, com un cuc de fangada, se posaren sobre els meus, produint-me una sensació tan ingrata que em despertà. En aquell moment, una silueta negrosa i llarga brincava pel meu davant, anant a fondre's entre les tenebres del bosc, quedant sols visibles dos punts lluminosos i bellugadissos com dues cuques de llum. Allò no era pas un somni, era pura realitat. Un lluparràs, creient-me tan mort de cos com ho era d'ànima, havia vingut a donar-me sa besada, l'òscul del fossar. Bueno, és un fragment realment molt ben escrit, és una descripció dantesca d'aquest bosc que simbolitza l'interior del personatge. Aquest personatge, com més camina, com més busca, com més es busca, més porqueria troba dintre seu. Fins al punt que la novel·la continua, la cacera continua, perquè finalment són dos animals els que es persegueixen, un gos que persegueix un llop, en definitiva, fins que, ajudat pels germans, els Mossos d'Esquadra i no sé quantes coses més, perquè també surten els Mossos d'Esquadra aquí, acaben trobant els bandolers i acaben fent-los estimbar per aquests penya-segats, fins que finalment es trobaran els dos protagonistes cara a cara, amb una lluita també molt interessant, una lluita molt ben explicada, molt ambigua, perquè aquests dos homes es desitgen també. Aquí hi ha una ambigüitat terrible. O sigui, és una cosa, aquest triangle, que finalment penses, pobre Coralí, realment té un paper ben secundari, perquè tot el que és realment important, allò que pesa més, allò que fa més mal, són sentiments fortíssims entre tots dos personatges. La baralla seva, el cos a cos, és impressionant. Bé, total, al final passa res, si us l'explico, perquè en fi, al final us ho podeu imaginar. Al final, l'Ibu serà mort, no per Albert, sinó perquè en el moment en què s'estan barallant, tots dos, arriba el germà de l'Albert amb un trabuc, li posa el trabuc a la boca a l'Ibu i li fa esclatar el cap, mentre encara està braonat amb l'altre. És brutal, és una cosa brutal. I aquí no s'acaba la novel·la. Podríem dir, ei, ja tenim el dolent enllestit. La noia la troben, viva. I a més, bé, ara ho veurem. La troben viva, però hi ha un final, que l'Albert, esclar, ha perdut el seny, ha fet aquest procés de degradació absoluta, ha esdevingut un gos, pràcticament, i l'han de cuidar. A més, s'ha embarallat d'aquesta manera, està mal ferit, l'han de cuidar. Qui el cuida? Òbviament, la seva xicota. Què fa l'Albert quan torna a la consciència? El primer que fa, i esclar, nosaltres estem pensant, bé, ja s'acaba la novel·la, això tindrà un bon final, etcètera, etcètera. El primer que fa quan veu aquella noia amb el que ha arribat a patir és pensar que aquella noia ha estat de l'altre, de l'Ibu. I per tant, amb les poques forces que li queden, el primer que farà serà abraonar-se-li. Amb la qual cosa, tots estàvem pensant que aquesta noia tenia un punyal beneït per si mai el necessitava, i tots els lectors pensem que aquest punyal el deu haver fet servir justament per preservar la seva integritat física i moral davant dels bandolers. Doncs el punyal, per primera vegada, el fa servir contra el seu xicot. I amb aquesta punyalada, alerta, beneïda, això és molt important, el personatge es desperta. És a dir, troba realment aquells valors que era impossible que trobés sense l'ajut de Déu, per tant, de la punyalada. Com s'acaba? Clar, encara, com que som molt tossuts i tossudes quan llegim i volem que les coses acabin bé des del nostre punt de vista, pensem, ara es casaran. O sigui, aquest, li clava una punyalada, aquí s'acaba una part de la narració. Primer pensem la mort, però després veiem que no, perquè resulta que és ell el que està explicant tota aquesta història. Per tant, què vol dir? Aquest personatge que trobem al començament de la novel·la, que parla amb el narrador Marian Vayreda i que li deixarà quan mori aquest testament, en testament aquest manuscrit, justament després d'aquesta punyalada miraculosa, pot explicar la seva història i pot explicar-se a si mateix i pot purgar les seves culpes. I per això al començament el narrador deia: estic encisat per aquest personatge bo, savi, vell, viscut, que em trobo just en aquest cim del Bassegoda. Clar, per tant, el que us deia abans, aquesta novel·la 1903 és una novel·la que planteja des de la perspectiva de la novel·la simbòlica, d'una novel·la molt moderna des del punt de vista estètic, per la manera com està construïda, per la manera com planteja els temes, per la manera com va dibuixant el personatge, per la manera com el personatge ens permet de vertebrar tota la novel·la. És una novel·la d'una modernitat absoluta, però fixeu-vos, és una novel·la d'una modernitat absoluta que, en canvi, necessita la llum divina perquè l'individu pugui arribar a ser persona. Què passa amb Solitud? I per això us deia, Solitud és una novel·la modernista i és una novel·la moderníssima també, però és una novel·la que correspon més al segle XX que segurament La punyalada, des d'aquesta perspectiva fonamentalment ideològica. Ara bé, a La punyalada no li cal la intervenció divina. Narrativament parlant, la força d'aquesta novel·la, la força sobretot d'allò que no diu, és increïble. Però clar, Marian Vayreda necessitava posar aquest element per sentir-se ell també còmode. És un personatge, Marian Vayreda, que lluita constantment amb si mateix per saber qui és. Això és el que passa en el tombant de segle XIX al XX, quan l'individu necessita saber qui és en un món que canvia, que es transforma, que perd tots els punts de referència, etc. Des d'Olot, Marian Vayreda escriu una obra en què el suport el va buscar encara a Déu. Però Víctor Català no. Víctor Català escriu al cap només de 2 anys, i n'estic segura que Víctor Català va llegir La punyalada. De fet, l'editor de Víctor Català és el mateix editor que Marian Vayreda, Francesc Mateu. Víctor Català, per tant, quan escriu Solitud, sabia molt bé què feia. Ella, quan escriu Solitud, ja ha escrit una sèrie d'obres molt interessants que han estat molt ben rebudes, algunes, sobretot les que ha escrit amb el pseudònim, perquè la primera, La infanticida, que se li va acudir de presentar-la als Jocs Florals d'Olot, també, com veieu, Olot és un lloc que té un pes en el món literari en aquells moments. Se li va acudir presentar La infanticida, que és, segur que l'heu vist, La infanticida, alguns de vosaltres, és un monòleg meravellós que va fer l'Emma Vilarasau 2 vegades, amb 10 anys de diferència, i que és la història d'una noia que parla des d'un lloc que no sabem en principi quin és, però que deduïm que és un sanatori mental, perquè aquella noia parla del que ha fet, que és cometre un infanticidi, una cosa realment brutal. Doncs resulta que Víctor Català va presentar amb el seu nom, Caterina Albert i Paradís, aquesta obra a Olot, que quan varen obrir l'aplica on deia qui era la persona que havia escrit allò, de poc que tenen tots plegats un cobriment de cor. A partir de l'embolic que va crear aquest fet, Víctor Català va ser quan va decidir que no tornaria a publicar res més amb el seu nom veritable i que, bé, a partir d'aquell moment va començar a utilitzar Víctor Català. I va començar a escriure aquelles narracions breus, esmolades, terribles, que es titulen Drames Rurals, l'any 1902. I d'aquests drames rurals en va sortir la fórmula per construir una novel·la com Solitud. Per tant, intensitat d'emoció, concentració, per tant, utilitzar tots aquells procediments que són propis de la narració breu per aconseguir d'arribar al lector i colpir-lo. Això també és el que fa Marian Vayreda, d'una altra manera, a La punyalada. Però el que fa Víctor Català és, a través d'aquest procediment, també construir la història d'un personatge, en aquest cas una dona, la Mila, que amb el seu marit, en Maties, comença la novel·la pujant una muntanya, perquè aquesta parella, que fa relativament poc que estan casats, van a fer d'ermitans a l'ermita de Sant Ponç, que és un altre dels personatges importantíssims dintre la novel·la de Víctor Català. En aquest cas, el personatge que es busca és la dona, és la Mila. Ja des del començament de la novel·la és una dona, la Mila, que té unes aspiracions, però que també al costat hi té un home que fonamentalment és un gandul, perquè ser ermità és per la Mila, que és una dona de pagès i una dona feinera, el pitjor que es pot fer, perquè és anar a demanar caritat i no fer res més. Per tant, és una dona que no està contenta amb ella mateixa ni amb el seu món, sense saber-ho, perquè és una dona que no té estudis, és una dona que s'ha d'anar construint ella mateixa. I la Mila tindrà la sort, quan arriben, finalment, després d'un llarg camí a l'ermita, de trobar-se un personatge allà, que és el pastor de Solitud, el famós pastor de Solitud. Un personatge molt semblant a l'Albert Bardals, quan ja ha tornat d'aquell viatge després de La punyalada, un personatge savi, un personatge que ha patit molt, un personatge que ha viscut molt, però sobretot el pastor de Solitud, a diferència de l'Albert Bardals, té una força que és el que dona justament la modernitat a la novel·la de Víctor Català. Aquesta força és la poesia, l'art, la capacitat de modificar la realitat a través de la paraula, la capacitat d'explicar la realitat a través de la paraula. El personatge del pastor és el personatge que explica o s'explica la realitat, tot allò que veu, des del paisatge, la muntanya, fins a les coses que passen a través de contes, les rondalles del pastor. Embelleix la realitat. I la Mila, en aquest món nou que representa l'ermita, viurà amb el seu marit aquest pastor que l'encisa i un personatge que va voltant per allà i que és l'ànima, que és un personatge emboscat, l'home del bosc, un caçador furtiu, un personatge que va sempre acompanyat d'una fura, un personatge que té uns ulls també que brillen i que fiten, i un personatge que s'identifica amb la bèstia. un personatge que fa por en el pastor, un personatge que forma part de la natura. Són obres molt simbòliques, tant la punyalada com Solitud, l'element simbòlic és molt important. I aquests dos personatges, el pastor i l'ànima, de fet, integrats, s'identifiquen amb el sant Ponç de la capella. Per tant, un sant que quan la Mila el veu per primera vegada i la veu narrativa el descriu des dels ulls de la Mila, el descriu com un sant estrafet, que té un ventre de dona grossa i un peu estrany com una bossa de tabac d'en Maties. Per tant, és un personatge estrany, ventre de dona grossa i, a més, un element fàl·lic. I la Mila li cau fatal. O sigui, és terrible això, que tu entris en una església, bueno, una capella, i que el sant et caigui fatal. I això és el que li passa a la Mila, perquè és molt inquietant. Val a dir que quan es fa la descripció de la capella és com si fos una tomba humida i freda. O sigui, hi ha alguna cosa en allà, aquella capella, que fa angúnia, fa patir, fa basarda. Aquest sant Ponç té una capella construïda per ell, però té un doble, per dir-ho d'alguna forma. Sant Ponç té una altra capella, que és la capella, una capella natural, en un salt d'aigua que es diu el Bram, i que és un d'aquests llocs telúrics amb propietats curatives. La gent va allà, els malalts hi van, per curar-se les llagues, però també hi van les dones a demanar fertilitat. Per tant, aquí tenim també una altra situació. Aquí què passarà? Aquí hi ha el viatge iniciàtic d'una dona, que és una dona normal, que quan puja a la muntanya té unes expectatives que no pot acomplir. Aquestes expectatives, com a dona normal que és ser mare, però té un home que difícilment li ajudarà a ser-ne, i que quedi identificat amb aquesta cosa flàccida del Sant Ponç. Troba el pastor, la Mila se n'enamorarà i a més confondrà l'edat del pastor, molt significativament, i a més hi ha un personatge que la ronda i que és la bèstia. Clar, de tota aquesta barreja de situacions, aquí hi haurà un desenllaç, que serà un desenllaç també, en aquest cas, terrible. L'ànima vigilarà constantment, com si fos una presa, la Mila, però també el pastor. És un personatge emboscat, fa molta angúnia, fa molta por, és un personatge, per exemple, que quan menja cargols se'ls menja amb closca i tot i crus, fa molt de fàstic. Els cargols són molt importants a Solitud perquè cadascun dels personatges els veu i els menja d'una manera molt diferent. Mireu el pastor. El pastor agafa un branquilló, primer el fa, primer el pela, després els cou, a la brasa, i fa el que fem normalment quan mengem cargols, la gent que li agraden. Fa això i s'ho menja. I neteja la closca i posa cera i és un llum que serveix per fer lluminàries. Clar, és la capacitat d'embellir la realitat. Clar, constantment trobem coses d'aquestes a Solitud. Per tant, esclar, la Mila sap perfectament cap on ha d'anar, però s'equivoca perquè el que ella vol és ser mare. I quan el pastor li ha ensenyat el bram i li ha explicat el significat del bram, ell ha fet un gran prec. Què vol dir això? Que al final de la novel·la, la mala bèstia de l'ànima, que l'haurà sotjada constantment, aprofitarà un moment que el marit no hi serà, perquè passa de gandul a ermità i d'ermità a jugador, per tant, és una peça, és un personatge, i al final, després de uns quants episodis on passen moltes coses, on la Mila s'enamora del pastor, on es pensa que el pastor la correspon, on finalment se n'adona que no, que el pastor diu és un home vell, i ella l'ha confós. El pastor morirà estimbat a la muntanya. Evidentment l'ànima haurà fet de les seves. A la muntanya hi ha un cim on abans hi havia una creu, però aquesta creu ja no existeix. Per tant, les forces del bé i del mal, que són el que la creu representa, la creu representa la neutralització de les forces del bé i del mal. Per tant, en aquesta muntanya, les forces del bé i del mal van absolutament a la seva, i la natura és la que guanya. I per tant, el pastor serà assassinat per l'ànima. I per tant, al final de tot, també faré un spoiler ara, al final de tot, quan la Mila un dia torna d'una festa, d'una festa major que no li ha agradat i puja sola a la muntanya, el seu marit sí que s'hi ha quedat jugant, etc. Entra a l'ermita i es troba l'ànima, que òbviament aprofita per violar-la. Fixeu-vos, interessantíssim això, punyalada a la punyalada, violació a solitud, ganivet, en definitiva. Aquesta idea de, tant per una banda com per l'altra, penetració a la carn a través d'un... perquè tot això són símbols. Per tant, això també les acosta, aquestes dues novel·les. La punyalada beneïda obre els ulls a Albert. Aquesta altra punyalada que ve de la natura també obrirà els ulls a la Mila. Per què els obrirà els ulls? La Mila s'ha estat equivocant durant tota la novel·la, però aquí veurà la veritat. Quan ella sortirà d'allà dintre, és el pitjor que li pot passar amb una dona, després de recuperar el coneixement, l'haurà perdut, s'haurà fet un tall, sortirà de la carpella, de l'ermita, i en plena matinada esperarà el seu marit que torni de la festa. I sentirà un grill. I en aquell moment, la Mila és un personatge normal, és un personatge molt simple, és una persona molt senzilla. El pastor li ha anat ensenyant coses, li ha anat ensenyant a entendre la realitat, però fins i tot s'ha anat equivocant fins al final. Ara ja no. Envoltada de la Celestia, sent un grill, i la pregunta que es fa a aquell personatge és impressionant. Diu, és pecat matar aquest grill? Ella és un grill, també. És pecat destruir una persona? Moralment, també. O sigui, aquesta és la gran pregunta que es fa en aquest context. Clar, què vol dir això? Què som les persones, els individus? Som com grills. La natura, en el cas de solitud, és tan poderosa, és tan potent, representada, a més, no per l'ànima només. L'ànima és un instrument de la natura. La natura utilitza tot el que sigui per reproduir-se i la natura haurà utilitzat l'ànima també per reproduir-se. Perquè al final de Solitud, aquesta dona que espera el seu marit que torni i quan ell torna i li explica amb una gran fredor el que ha passat, diu, doncs va, marxem. I ella li diu, sí, però me'n vaig sola, Solitud. Tu quedes aquí. És la primera gran decisió que pren aquest personatge, que és deixar el marit, deixar-ho tot, assumir la seva pròpia realitat, que és la realitat del grill, i baixar la muntanya amb un botó de foc que li crema les entranyes. Per tant, probablement embarassada. És simbòlic, En qualsevol cas, aquell prec que ha fet el Bram, la natura, es realitza dintre la capella de Sant Ponç, la natura, bé i mal barrejats, àngel i dimoni, ventre de dona grossa i peu en forma de bossa del tabac. Per tant, una dualitat absoluta. Què és l'individu dintre d'aquest món? Fixeu-vos, Déu no hi és aquí. La gran diferència entre la punyalada i Solitud és que Albert Bardals a la punyalada necessita la intercessió de Déu per poder trobar el sentit a la pròpia existència, és a dir, entendre qui és. En canvi, la Mila precisament en el món on ella viu Déu no hi és. I per tant, haurà arribat a aquesta conclusió a través del dolor. Però fixeu-vos, és clar que hi ha la confiança absoluta en l'individu. I aquesta confiança absoluta en l'individu, l'home fort. Però clar, la Víctor Català va molt més enllà. I la seva protagonista no és un home, és una dona. És la dona forta. I és la dona forta la que representa justament la ideologia, la manera de pensar, la visió del món del modernisme. Nietzsche hi ha aquí també, hi ha Ibsen, hi ha totes aquestes coses. Vull dir que Víctor Català en aquest sentit, clar, fa un pas brutal des del punt de vista ideològic, en relació amb Marian Vayreda. Ara, des del punt de vista literari, des del punt de vista de la utilització de les tècniques narratives i justament posats l'un al costat de l'altre, clar, el que veiem és que el que fa Víctor Català és contestar-lo a Vayreda. Són dues concepcions del món, dues visions del món, que tenim la sort que són escrites en català. Bé, he volgut explicar-vos aquestes dues novel·les i des d'aquesta perspectiva, perquè em sembla que són realment dos grans monuments de la nostra literatura i volia posar-les de costat perquè realment és molt representatiu de les preguntes que en aquell tombant de segle, com segurament en el nostre tombant de segle, s'estaven fent aquests escriptors, perquè la literatura ens serveix fonamentalment per això, per fer-nos preguntes. Bé, moltes gràcies.
Bé, jo només penso que la punyalada no la conec, suposo que l'he llegida, però no m'ha quedat. Solitud sí, solitud sí. Ara, jo l'he trobada, Solitud, quan la vaig llegir, era una bona novel·la amb una bona descripció de la muntanya, de personatges, del pastor, d'aquesta foscor de l'ànima, però aquesta quantitat de simbologia que hi poses tu, jo moltes vegades em pregunto si això es fa posteriori, quan ja han passat uns anys i el crític llegeix sota la perspectiva del temps les novel·les, o realment l'autor, quan l'escrivia, ho pensava. Sempre m'ha quedat aquest dubte.
Bé, hi ha una cosa a la literatura que la gent que no sabem escriure sabem, i és que hi ha una cosa que surt de dintre, i que, vaja, jo crec que la Víctor Català no s'ho havia pas plantejat, tot això. Però hi és. El que és terrible és que hi és. Per exemple, tot el tema dels cargols, que és impressionant, i fa una angúnia quan ho llegeixes, ella ho ha posat allà. Llavors, què fem els crítics o la gent que es dediquem a fer història de la literatura? És intentar de veure com aquell artefacte funciona, no? I quan analitzes Solitud, clar, és que no t'ho acabes de creure, perquè és que per acabar-ho d'adobar, la Víctor Català escrivia els capítols de Solitud amb molta rapidesa, perquè Solitud és una novel·la que surt publicada en fascicles a la revista Joventut per primera vegada. I per tant, tenia un editor que es diu Lluís Via, que li escrivia, perquè en aquell moment no hi havia telèfons, però li escrivia, i no sé com ho feia Correus per anar tan de pressa, perquè quan veus l'epistolari després al·lucines, perquè hi havia cartes cada dia, demanant-li la pressa perquè han de tancar l'edició. Per tant, allà a Olot, que hi havia molta indústria tèxtil, d'això en diem treballar a preu fet, doncs la Víctor Català treballava a preu fet amb Solitud, i dius, com ho va poder fer? Però hi és. Hi és. Per tant, a veure, que ella què pretén? Ella sap què pretén. Ella sap que vol explicar una història, que és una història de creixement. Construeix una muntanya, que a més, esclar, és divertidíssim, perquè el model Santa Caterina, a prop de la Bisbal, és un turonet. I ella converteix aquell turonet amb aquesta muntanya esplèndida. En aquest sentit, en Vayreda sí que retrata, tot i que també l'exagera, una realitat, però la Víctor Català no, s'inventa aquesta muntanya, no? Aleshores, és la capacitat que té aquesta dona de construir un món que té, a més, una lògica, una harmonia, i que, en fi, és molt interessant i molt divertit quan busquem com està fet, doncs anar veient com surten elements que es van repetint, perquè és clar, és un llenguatge poètic, que prové del simbolisme, el que incorpora la novel·la en aquests moments a la narració, justament és la profunditat que permet la paraula poètica. O sigui, a través de la paraula poètica tu pots tocar la fibra del lector. I per tant, quan aquesta paraula poètica, a més, la jugues amb les repeticions, etc, etc, construeixes el símbol. Per exemple, cada vegada que surt aigua, l'aigua que vol dir vida, l'aigua que vol dir fertilitat, l'aigua que estancada vol dir mort. Clar, tot això va apareixent. Quan la Mila demana o fa aquest gran prec davant del Bram, ho fa mentre mira un nen petit que ajuda en el pastor i l'ajuda a ella a la casa. I per tant, hi ha aquesta connexió també. Llavors els cargols és impressionant, perquè els somia i resulta que serveixen perfectament per provocar aquesta sensació d'angúnia, de fàstic, que tots ens fa només de sentir parlar dels cargols. Però és que, esclar, els cargols només és una cosa. Després hi ha els conills. No sé si us recordeu, també hi ha la festa, la plec de Sant Ponç i, esclar, què fa? A què es dedica l'ànima? A caçar conills, bàsicament. I a matar-los i a escorxar-los. Per tant, tot aquest element, tots aquests, les roses, la festa de les roses, potser és un element més obvi. Primer de tot és la plenitud de la primavera. S'acaba la festa i les roses estan tan músties com la pròpia Mila, és a dir, reflecteixen el seu estat d'ànim. Doncs tot això hi és. Jo crec que del tot conscient no n'era pas, però hi és.
Sí. Una altra paraula.
Jo el que trobo espectacular en l'obra de Víctor Català és com, venint del naturalisme més truculent dels drames rurals, pot arribar a escriure una novel·la que és l'emblema del modernisme. Ho trobo extraordinari i penso que en pocs autors es pot veure això, a més amb una transició de tan poc temps, de tants pocs anys, perquè els drames rurals, em sembla que és el 1903, més o menys, el 2 o el 3, i Solitud el 1907. Llavors, és que passar de la truculència del naturalisme dels drames rurals, que penso que és magistral, com en tan poc temps pot arribar a escriure una novel·la de simbolisme pur, que és com el que has estat explicant, ho trobo sí, sí. Extraordinari.
Sí, sí, ho és extraordinari. De tota manera, és clar, els drames rurals li permeten entrenar-se narrativament, perquè és clar, què aconsegueix amb els drames rurals? Aconsegueix produir o provocar en el lector allò que he dit abans, un xoc emotiu. Vull dir, clar, tu llegeixes els drames rurals i ara em ve al cap el parricidi i clar, bueno, esclar, et va clavant clatellades una darrere l'altra, però l'última et mata. Doncs és clar, el que aconsegueix de fer, però això sí que s'ho estaven plantejant, això sí que s'ho estaven plantejant, perquè per exemple aquí sí que hi ha altres autors que estan mirant de trobar la manera de superar el model realista naturalista i anar cap a aquest model del simbolisme, que és anar a tocar la fibra de del lector. I per exemple hi ha un model molt interessant que és Raimon Casellas i els sots ferèstecs, perquè el procediment és el mateix. O sigui, en Raimon Casellas comença a escriure contes i es publica a la premsa, a la Veu de Catalunya, fonamentalment, que són contes també truculents absolutament, d'un lloc amb uns personatges que són com monstruosos, que tenen golls, que són terribles, que són els dels sots ferèstecs, i el moment en què Raimon Casellas troba la fórmula per utilitzar aquest tipus de narrativa tan concentrada en la construcció d'un personatge que és un caràcter, l'evolució del personatge, aleshores aquesta és la fórmula i és el que fa també la Víctor Català. O sigui, ella, cada capítol de Solitud, que es corresponia a un capítol de joventut, és com una narració tancada, per tant, amb un cop d'efecte final. Doncs amb la construcció de la Mila, per tant, el viatge iniciàtic de la Mila, o sigui, aquí el que fa és, a més, dibuixar una muntanya, perquè és un moviment d'ascensió fins a la muntanya i després, en el moment en què pot prendre la decisió, el moviment és de descens. Per tant, el que troba és la manera d'anar construint l'evolució d'aquest personatge fins al moment, perquè és clar, Solitud només és això, és el procés que porta una persona a prendre la primera decisió de tota la seva vida. Per què? Perquè, i això sí que també forma part de la doctrina o de la ideologia que agafa el modernisme, l'individu i això és Nietzsche, es construeix a si mateix. I es construeix a si mateix a través de moltes batzegades. I allò que és més important de l'individu, de la persona, si home sigui dona, és la capacitat de saber, finalment, d'entendre on és, dintre d'aquest món. La consciència d'un mateix és el màxim grau de saviesa. I per tant, ella sap que vol explicar això. I el que fa és posar a favor, i això és molt difícil, perquè a més és el que deies, és una novetat pràcticament total. Aquí hi ha això, hi ha Raimon Casellas amb els Sots Feréstecs, el mateix Vayreda, jo el reivindico, amb els records de la darrera Carlinada, perquè també és un conjunt de narracions, però que tenen un fil conductor, que és el jo que es construeix, i també és un camí, és un viatge. El Poble Gris de Santiago Rusiñol, aquest és una altra peça important en aquests moments. En canvi, aquí el personatge és un personatge que explora el tedi, la mandra, és un personatge búlic, és interessant també. I després arriba aquesta meravella que és Solitud.
Una altra.
No, ja molt ràpidament, perquè és molt tard. I el dit-ho que, clar, és l'explicació del món, del tombant de segle. Només em podries dir un autor actual que estigui explicant el nostre tombant d'era, quasi? Algun autor que diguessis, aquest realment descriu el moment actual?
A veure, ho intenten. És que, esclar, és molt difícil, perquè això segurament ho sabrem d'aquí 20-30 anys, algú que vindrà a fer una xerrada, etc. Però a veure, per exemple, una obra com el Jo confesso d'en Cabré pretén ser això, ho pretén. El que passa que, esclar, el que a vegades te n'adones és que amb plantejaments més simples, aquella obra, pel que sigui, t'acaba oferint la imatge de tot un món, no?
Una petita pregunta. Per què Catalina Albert utilitza la muntanya i el mar no?
És molt divertit això que expliques, sí, sí. A més és divertit perquè en totes dues novel·les hi surt el mar. A la punyalada perquè des de dalt d'aquelles muntanyes, els dies molt clars, es veu el mar de roses, i surt una pinzellada d'aquest mar. I amb Víctor Català és molt interessant perquè no surt, perquè és un lloc tancat. O sigui, el que fa Víctor Català és construir un lloc claustrofòbic a través d'aquestes muntanyes. No és veritat, perquè des de Santa Caterina es veu el mar absolutament, és a dir, per tant, no està fent realisme en absolut. Per tant, ell el que està fent és construint a través de les paraules, a través de la literatura, un lloc absolutament claustrofòbic. El pastor la porta en un punt de la muntanya en què es veu el mar i allà té la gran decepció, perquè ella s'havia imaginat el mar molt més gran, molt més bonic. Però clar, penseu que ell ho està mirant des de dalt de la muntanya. Què vol dir això? És que és impressionant, la Víctor Català, però és clar, la Mila és una dona que no té estudis, que no sap res, que no ha vist mai el mar, però en canvi se l'ha imaginat. I aleshores, de la mateixa manera que s'ha imaginat que el pastor seria el seu príncep blau, mentida, això ho estic dient jo, perquè la Mila és un personatge que no sap què és un príncep blau, però sí que fa boberisme, sí que s'imagina que el pastor serà l'home de la seva vida. En el mateix moment que sent decepció pel mar que veu, també coneix en aquell moment que el pastor no pot ser el pare de les seves criatures perquè és un vell. I per tant l'utilitza d'aquesta manera el mar. És que era una mala bèstia, eh? No, no, és impressionant, eh? La manera com dominava el material. Però és clar, ella podia haver parlat del mar igual, ella vivia davant del mar, eh? Molt bé.
Si no hi ha res més, deixem aquí.